Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí us desitgem molt bon dia. Passen 8 minuts de les 11 del matí i donem inici a Passeig Musical, a la part tècnica Jofré Majoral, a la presentació Antoni Sabater. Passeig Musical és un programa de música on el protagonista és el convidat i compartirem 55 minuts tot escoltant la música per ell triada. Avui passejarem amb Matías Morgades. Matías, molt bon dia.
Molt bon dia,
Estem
Antoni.
Estem molt contents que estiguis aquí a Passeig Musical.
Jo també,
molt benvingut.
Gràcies. Moltes gràcies.
Recordem una cosa. Sí. Tu vas ser col·laborador de l'Espluga FM Ràdio en els seus inicis.
Sí, als anys 84. Ja tens tota la raó. Jo tenia 18 anyets. I bé, va sortir la possibilitat, vaig enterar de casualitat que hi havia aquest moviment i que es volia crear una ràdio i me'n vaig preocupar. Vaig anar fins i tot a una de les reunions que es va fer quan es començava a formar aquí baix a la sala parroquial i on un seguit de joves amb unes inquietuds doncs plantejaven aquest fet, no? I buscaven col·laboració. I allí m'hi vaig presentar i vas veure les idees i buscaven locals i bé, la idea era molt bona. Jo ja tenia una mica d'inquietud musical en aquell moment, no? I em va interessar. Després no hi vaig poder anar d'altres, però sí quan la ràdio ja va començar a tirar en l'espai físic, diguem-ho així, que ja era del castell número 40, la casa que molt amablement va cedir el Boquer, el senyor Boquer, cap allà vam anar a col·laborar amb el que es podia, no? Durant molt de temps, fins que es va inaugurar el 24 de juny de l'any 84. Sí.
Tu vas estar en el període aquest d'inici, de dalt castell, de Cal Boquer, que dèiem, i després també, jo ho faig com si fos una altra fase, no? La de Cal Baricat, també.
Sí, clar, tots aquests anys des que la casa de Cal Boquer amenaçava a perill que s'enfonsava, doncs clar, es va buscar una altra ubicació, no? I es va trobar la casa de Baricat, que jo no sé ben bé si es va cedir o era el lloguer que pagava l'Ajuntament, això jo no recordo, penso que la van cedir també, i es va fer el trasllat allà baix, sí, i tots els anys fins a que, per motius personals, que vaig marxar fora i tal, vaig tindre que deixar-ho, i vaig deixar una època que a mi em sap greu també, no? És a dir, s'enfonsaven les dues coses, Cal Baricat també em sap ruïna, i la ràdio en si en aquella època també estava molt tocada.
Però això passa en les entitats, no? Que tenen els seus moments més àlgids, moments més de decadència. En aquell moment va ser això, no? Que era no massa gent.
No, faltava contingut cultural, perquè la base d'una emissora de ràdio per mi no és tan sols la música, no? Vull dir, ràdio fórmula d'aquestes n'hi ha 500.000 i en un poble ha de ser la base per mi la informació local, comarcal, o si n'hi entra en altres àmbits, no? Llavors aquest contingut no hi era, mancava en aquell moment, no? I això va fer un declivi important, no? I llavors, a poc a poc es va anar cada vegada més col·laboració, menys, fins que al final, hi va haver que... El fet és que també es tancava per l'edifici com estava, no? I es buscava un impàs fins que es va trobar aquest magnífic edifici, aquest magnífic local que tenim ara, que és impressionant, això.
És impressionant. I la colla de gent, de col·laboradors, també és
fa molt gran.
Crec que passa de les 50 persones, vull dir que ja torna a haver una empenta gran. Escolta, anem amb aquests inicis. Matías, quins programes recordes tu que de fer allà a l'emissora?
Jo volia fer menció, que ens cuidarà de molta gent, segurament, no? D'aquells moments que anàvem tots allà a enganxar cartrons d'ous, perquè la manera d'insonoritzar més bé la ràdio, que jo què sé, des de l'altre dia, de casualitat, vaig trobar el Cisco, diré, mots, el de Cal Punto, que venia a enganxar cartrons d'ous, jo recordo el Miquel Vilà, recordo que després van ser alguns més...
Miquel Vilà torna, eh?
Sí, ja ho sé, que fan programa en dijous amb els Pep Torres. I després el Boldó, que va ser tresorer més a la llarga, el Bleda, el Jaume el Bleda, un munt de gent, i clar, quan això va estar creat, hòstia, no em vull descuidar dels companys també que van col·laborar amb el tema de muntar l'electricitat, que jo llavors ja treballava en una empresa d'electricitat i ells començaven perquè eren més joves, que és el Josep Maria Ferrer i l'Agustí
de Cal Jesús.
I tots tres muntàvem una instal·lació de llum. Després també venia que vam fer els primers programes amb el Joan Carles Miró, que en tinc records impressionants de festes i de concerts i amunt i avall. No? I el primer programa que vam fer, tornant al que em deies, va ser amb el Joan Carles Miró, que vam fer Antena Rock. Jo el respecto tot, però en aquells moments en Joan Carles deia que aquest programa ha de ser en castellà. Alguns sectors, com el Josep Maria Mercadés, posava les mans al cap, no pot ser que fem un programa en castellà. I el Joan Carles defensava la seva hipòtesi, que era el rock ha de ser en castellà. Sí. Al final vam canviar, al cap d'uns anys, i vam fer Antena Rock en català, però molt bé, molt bé. Es van passar molt bé. Després també jo el que voldria destacar és que la emissora en si, a part de que és un mitjà molt potent per comunicar-se, jo destacaria també l'eina que és d'integració social i col·lectiva per un grup de joves que a la vegada jo ja m'incloc, que si no haguéssim anat a per allà, possiblement haguéssim acabat una mica bala perduda, diguem-ho així, no? I allò va ser un món molt maco d'integració i de culturització, no? I d'allà han sortit grans professionals, perquè jo sé col·laboradors que venien esporàdicament a l'estiu, com pot ser l'Òscar Callau, o com pot ser el Josep Maria Palau.
Exacte.
O com pot ser aquesta ja era de l'Espluga, la Carmen Rossell. Aquests van fent carrera. Acabar fent carrera de periodisme, no? Llavors, ha sigut una eina impressionant per això,
no? I ja no diem aquestes generacions noves, el Lozano,
el
Gerard Bo, en fi, no sé, hi ha tota una colla de gent que s'han vinculat amb el món del periodisme.
Molt bé, molt bé.
Escolta, amb el Miró, us coneixiu abans?
No, la veritat és que no ens coneixia.
No us coneixeu?
Personalment no, de vista sí, però personalment doncs no, però ja a veure, ell és 3 anys més gran que jo.
I si fem esment del Miró és perquè ell va ser director.
Ell va ser primer cap de programació i després va passar a ser director. I jo vaig passar el mateix, quan ell va deixar la direcció, jo ja era cap de programació i llavors vaig acabar sent director.
I ho va ser.
I el Joan Carles també va ser, que això també li vull reconèixer, una persona molt important per la ràdio pel que fa al tema publicitat. Ell, com que venia del món comercial, que era venedor, això ho remenava que no vegis, i va aconseguir uns ingressos a la ràdio que eren importantíssims, no tan sols pel sol funcionament de la ràdio, perquè podies comprar més discos, mitjans o d'altres coses, i ell va enlairar el món de la publicitat a un nivell que jo estic per un poble. Era impressionant, vull dir, i molt bé, no? Tenia una capacitat impressionant de venda, diguem-ho així, no? No diria una altra.
No, no, però...
Però molt bé, molt bé. Tinc molt bons records d'en Joan Carles i de molta d'altra gent. També, evidentment, vaig fer molts de més programes, però aquest és el que va durar més temps, la veritat. I en tenim moltes anècdotes i moltes històries per explicar i entrevistes amb personatges impressionants que dius, jo com puc estar aquí al costat d'aquest gran músic parlant amb ell, o anar a Ment de Festa, per exemple, que també ho vaig fer alguna vegada, no?
Parem-ho aquí.
Sí.
Quina música ens proposes per encetar aquest diumenge?
Mira, jo començaria amb un grup mític, la generació actual suposo que també els coneixen, el que passa que no ho van viure tant directament, que són els Polis. Per què? Jo, quan tenia 17 anys, va anar al primer gran concert de la meva vida. Va ser a l'estadi Sant Andreu, on van tocar els Polis, que hi havien passat d'altres grups molt, molt grans que a Barcelona. Clar, n'hi havia l'estadi Olímpic, n'hi havia tots grans escenaris que són ara, i molts dels concerts els feien a l'estadi Sant Andreu. I amb 17 anys, després de molt plorar els meus pares, vaig aconseguir que m'hi deixessin anar i vaig poder disfrutar, i aquí em va entrar un feeling amb la música que possiblement em va despertar el poder estar després a la ràdio. We'll be right back.
Hem tirat enrere ara, amb els polis.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Bueno, això era l'any 83.
Recorda'ns quin el títol d'aquesta peça.
Spirits in the Material World.
Sí.
Això era, presentaven, penso que era el Synchronicity, el dia Synchronicity.
Per la gent més jove, hi havia l'Sting aquí, amb aquest grup.
Sí, l'Sting i el cantant i contrabaix, l'Andy Summers és la guitarra, i l'Stewart Copeland és el bateria.
A part de l'Sting, els altres subsisteixen en el món de la música?
Sí, sí, l'Stewart Copeland actualment fa molta banda sonora, yeah. I havia fet alguna banda pel seu compte, però no penso que no acabava de destacar. L'Andy Summers feia col·laboracions ja amb altres grups i tal, però em penso que no, l'únic que funciona en solitari és l'Sting, que jo després he anat a veure dos concerts més en solitari, un amb una superaventura fins i tot a Saragossa, amb el pobre i difunt Paco, que tinc una memòria per ell, el Paco del Xeno, en Paco Sánchez. Em van fer diversos concerts amb ell també, amb l'amic Paco. Però bé, tinc molt bon record també.
Reconduïm el tema cap aquí a la conversa. Ens havies dit que fent ràdio, sí, has conegut molta gent relacionada amb la música, perquè sí, tu eres un tema que t'apassionava, i llavors els teus programes anaven encaminats cap aquí, i que havies tingut la sort de conèixer i fins i tot de compartir amb alguna estona d'oci amb gent. Explica'ns quin programa i quina gent.
Bueno, bàsicament el fet de conèixer músics i promotors de concerts i tot això és gràcies a Antena Rock. Clar, en català, amb tot el morro del món, quan ens enteràvem que hi havia algun concert que amb en Joan Carles i mi ens podia interessar, miràvem de posar-nos en contacte amb l'organització i aconseguir doncs parlar amb el mànager i per demanar-li de fer una entrevista al grup en qüestió, jo què sé, des del Ramoncín, l'Orquestra Mondragón, jo què sé, Suaves, Barricada, també personatges del món català, Lluís Llach, Serrat, altra gent d'aquesta, no? I bueno, un cop allà doncs miràvem de fer l'entrevista, i amb alguns per sort vam fer amistat, doncs, amb els mànagers com amb els músics, no? Llavors doncs això va prestar una relació d'anys. Jo fins i tot fa 2 anys encara vaig estar en el concert de comiat dels Suaves en una sala de festes que està a Girona, que es diu La Mirona, i vaig estar amb ells parlant, se'n recordaven i tal, això que feia 5 anys o 6 que no els veia, no? I molt bé, amb els Suaves vaig estar compartint el seu autocar que anaven de gira, sopant, vull dir, molt bé, i amb el Ramoncín també, i tinc moltes anècdotes. Amb el Ramoncín el vaig anar a veure a Arbeca, sol, aquella vegada anava sol, vaig acabar amb ells sopant, i anaven a dormir a Lleida i no tenien el mitjà de transport, no se n'enfiaven, perquè, diguem-ho clar, anava una mica bufat, i em van demanar si els podia portar. Els vaig portar fins a Lleida a l'hotel, i un cop a l'hotel vam dir d'anar a fer un veure amb la exdona del Ramoncín, la Diana, i ell. Ell al final va marxar més aviat, i doncs vaig quedar sol amb la Diana, anant d'afters, que jo pensava, mare Déu senyor, les 8 del matí sortíem, però bé, festa sana, vull dir, molt maco.
Amb un altre grup que també em sona, que també havies tingut molta relació, va ser amb el Lax en Busto.
Sí, això comença a arrencar la mucuda del rock català, que jo tiraria una mica més enrere. Molta gent se parla del rock en català, de la moguda del rock català, de Sopa, Lax en Busto, Pets, Sau, Centraïts, tots aquests, però jo tiré més darrere, i el rock català jo el vaig viure més abans. Jo anava a una sala de festes al Morell, que hi havia concerts en directe cada cap de setmana, i allà vaig conèixer els primers rocs, els grups que feien rock en català, Detectors, Engai, 080, Doble Buble, vale? D'entre d'altres.
Quin era aquest grup que deia? Toca pedal.
El Fricandó. Eren boníssims. Tenia un baixista que era bestial, per mi aquell tio era molt bo.
Perquè un dia vaig vindre i tocaven sí, aquestos i d'això. Sí.
A mi m'agrada molt. I llavors, clar, després va vindre el tema, el boom, diguem, del rock català, a partir dels 80, finals dels 80, 90 o i pico, i aquí doncs també vaig tindre la sort de conèixer els Lax en Busto i més profundament, i els seus mànagers, que encara avui en dia hi tinc molta relació, que és una empresa que està a Torredembarra, que es diu Tinglades Manejament, i va començar una amistat molt llarga, fins al punt que quan els Lax en Busto van créixer musicalment, buscaven suport, buscaven algú de confiança que els acompanyés als concerts per ajudar en muntatge, el que es deia abans un pipa, vale? Que és el tio que descarrega i munten els equips de so i fan les proves i acaben afinant guitarres per ells, i després desmuntes i te'n vas cap a casa. I vaig estar 2 anys amb ells col·laborant amb això, però és que es van fer molt grans, I clar, llavors van passar els concerts de ser dissabtes o diumenges, a ser dimecres, dijous, i jo entre setmana ja em costava més.
Ja no era compatible.
I llavors, clar, era la feina, però bueno, vam conservar l'amistat durant molts anys. Després també tinc fotos de tot això, també d'aquestes èpoques, i moltes gravacions. També el Sau quan van actuar aquí al Pavelló del Casal, els van portar a la ràdio. Els van fer una entrevista amb Pep Sala i el Carles Sabater, pobre Carles Sabater. Després també van passar a la ràdio, els van fer a la ràdio el Sang Traït.
Tens fotos de tot això?
Sí, amb el Sang Traït i el Sau tinc fotos, amb els Ocs en Busto també.
Ostres, això fa interessant per la ràdio, no? Pel fons documental de la ràdio, Matías.
Em vaig parlar amb el Lozano, que a part d'aquestes fotos tinc un arxiu de la típica cinta que es deia abans de caset, de totes les entrevistes que vaig, algunes se'm van escapar, que vaig enregistrar tant musicalment com culturalment, perquè també vaig tindre l'oportunitat de conèixer gent, diguem-ne, més de l'àmbit cultural, teatral o polític fins i tot. Ho tinc tot gravat. I amb el Lozano vam parlar de fer-ho digitalitzar.
Sí.
Hi va haver una època que es va fer, però després no sé quin aparell era que s'havia de tornar, o no sé què va passar, i no es vam arribar a entendre. Perquè jo els havia de deixar, ho havia de portar. Jo, com que baixo molt de tant en tant al poble, doncs no coincidíem, però ho tinc allà, està a disposició.
Doncs guardo, sí, això és un tresor.
Sí.
Això és un tresor.
I també tinc tots jo em feia uns guions per les entrevistes del programa, que després de part de l'Antena Rec vaig fer algun programa cultural, un que es deia Connecta el Lloro i un altre que es deia Tanca la porta i llança la clau, no? Tots els guions els tinc guardats, amb faltes d'ortografia, fets a mà, com tu vulguis, però tot això ho tinc guardat de tots els anys, sí. I tinc molt bon record. Jo recordo tot això. Mira, poder entrevistar per Lluís Llach, per exemple, a mi va ser un flipasso, la Sílvia Munt, que va vindre aquí a presentar al Casal una obra de teatre que es deia Undina, això era l'any 87. Vale? Després vaig coincidir en un acte polític, també vaig entrevistar el Carot Rovira, o el Tricicle, en dues vegades. Ja no estan sols, la música és tot.
Te van parlar o t'ho van fer amb...
No, molt bé. Molt amables ells, eh?
Sí, home.
I amb el Llach també en tinc molt bon record, perquè anàvem abans a fer les entrevistes amb un caset que en dèiem un report, allò petit. El caset no funcionava, se parava, se'n va acabar la pila. El Lluís Llach només rei. Era un xou. I una altra vegada em va passar el mateix amb l'alarma, amb l'elèctrica d'arma també. També em va passar el mateix, el caset s'encallava i bueno...
Què vas dir d'aquells de l'Espluga?
Bueno, es veia, al repro hi posava l'Espluga fent ràdio.
Vull dir... una anècdota nefasta.
Després el que també me va agradar molt és aquestes èpoques que, clar, te vas fent gran i te vas movent i arribes en contacte amb altres emissores. Va haver una opció molt bona que es va fer durant diversos anys amb Catalunya Ràdio. Vam fer un intercanvi. Ells tenien un programa que es deia Qui és qui era, que era la història del rock, i a mi m'interessava molt perquè tot això sempre m'ha agradat, no? I es van posar en contacte amb Catalunya Ràdio, que el locutor d'aquell programa era Joan Anton Ramoneda.
Ostres.
Que encara avui en dia fa veu o no amb algun programa, i ells ens portaven les bobines aquelles antigues, les Revox, sí? I clar, la ràdio no en teníem d'això, i la manera de passar-ho amb una cinta normal per poder-ho portar a la ràdio és que ens vam tindre que entendre després amb la Sínia, perquè les discoteques Sínia sí que hi havia Revox. Jo anava allà cada tarda i m'enregistrava el programa des del Revox a una cinta de caset i després ho posàvem a la ràdio. Vam estar d'això 2 anys, una fanyada de mil dimonis. Però bueno, després arran d'aquesta relació va sortir un altre contacte amb... Hòstia, com se deia? Bueno, era un programa de llista d'èxits del rock català i fèiem connexions els dissabtes. I donem la llista d'èxits de l'Espluga FM Ràdio del rock català. Molt maco, molt bé. Són contactes que vas fent i bueno, si t'agrada i et mous, és molt interessant, molt interessant.
Tornem a fer un parèntesi musical. Quin ens proposes ara?
Jo ara aniria cap a un clàssic que també tinc molt bon record amb tu, amb un programa que vam fer a l'Espluga FM Ràdio, que va ser un especial dels Pink Floyd. Ara posem un disc dels Pink Floyd que vas traduir tu amb l'ajuda d'algú amb el teu anglès el disc The Wall, i vam fer un especial del disc dels Pink Floyd, The Wall, a la ràdio, explicant el que significava. Però ja anirem a un altre dels Pink Floyd, que és del Wish You Were Here, que és una cançó impressionant per mi. Thank you.
you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
No ens en cansaríeu mai de
sentir
Pink Floyd.
Pink Floyd mai de la vida. I d'altres grups, bueno, he escollit els Pink Floyd, però bueno, ens coneixem de fa molts anys, tinc Antonio i jo. Música tipus això, però, jazz o d'altres, també m'agrada molt. Sí.
És que prefereixo que ens expliquis coses, que tu en saps moltes.
Ah, sí, escolta, no, escolta, digues.
Ara aquí, a micro tancat, sí, ens explicaves de què va organitzar l'emissora, devia ser una,
bueno, es va ajuntar amb tres bueno, entitats, diguem-ho així, una és privada i les altres eren els Quintos, és a dir, l'Espluga Fem a Ràdio, els Quintos i el Pub Shannon, vale? Per què? I ara hi havia el boom del rock català i veus que molts pobles més o menys de la grandària de l'Espluga anaven fent concerts de rock català i l'Ajuntament d'aquí en aquell moment no hi apostava per això, i clar, com que ja ho tenien bé a la Festa Major, doncs portaven un grupillo i si no t'agrada bé, si no fora i si no te'n vas a la discoteca, que llavors encara hi havia la Sínia, doncs clar, nosaltres estàvem...
Volia una alternativa musical.
Era el clam una mica del jovent, no tan sols nostre, hòstia, hem d'anar sempre fora a veure els concerts, i es vam ajuntar aquests tres, que no teníem res de capital, per dir-ho així, perquè un concert del Sopa de Cabra en aquella època tranquil·lament ratllava els 2 milions de pessetes.
Vale?
El primer concert que vam portar, que vam parlar amb el director d'aquell moment de l'Escola Pública Martí Poc, era el senyor Raúl Saperes, que li estem molt agraïts, va ser Els Pets, vam portar Els Pets, que jo ja els coneixia llavors també, el Lluís Galvaldà, el que tenia molta relació, encara en tinc amistat ara tant en tant, ens veiem, és amb el Joan Reig, el bateria, val? És una persona molt sana. I vam fer vindre Els Pets. No vam fer diners, però vam fer les paus. Vam quedar tan contents. I aquella aposta va ser bona, perquè al cap d'un mes i mig, 2 mesos, es vam atrevir a tornar a muntar un altre i el vam oferir a l'Ajuntament. Llavors hi vam rebre algú de recolzament per la Festa Major. I vam fer la Festa Major, vam portar els Coda, que era un grup de Barberà de la Conca, on bueno, hi havia algun membre que era de Sarral.
Que Festa Taloner, potser?
No, els Coda feien de taloner i llavors van vindre al Sopar de Cabra com a grup restell. Bueno, se'ns va desbordar.
I va ser el recinte on es va fer va ser el pati del Martí Poc.
Del Martí Poc, allò va ser impressionant. I després també vam parlar amb la discoteca Sínia per si volien col·laborar i hi havia un acord que la gent que comprava l'entrada després podia anar gratuïtament a la discoteca Sínia, no? i bueno, estem contentíssims, no vam fer diners, que tampoc era la intenció principal, però ens ho vam passar, bueno, pipa, diguem-ho així, no? Vull dir, muntant-ho, tot i l'estrès, perquè és una afanyada, buscar escenaris, buscar, has de pagar un seguro, buscar seguretat, no sé què, no sé quantos, publicitats, amunt i avall, que t'ho subvencioni, jo què sé, ens ho va pagar els cartells la Sant Miquel, que té, però bueno, contentíssims, eh? Contentíssim.
Sopa de Cabra no ha vingut mai més aquí a l'Espluga?
No.
O sigui,
no, no.
Que
va ser... No, pels voltants sí, però no han tornat mai més.
No sé els pets, no t'ho sabria dir.
Penso que tampoc. Qui també jo buscava, per l'amistat que hi havia, que vinguessin els Lacs en Busto, tot i que amb el Sopa també tenia molta amistat, i fins i tot ara alguna vegada m'he trobat amb Gerard Quintana, que conservo l'amistat, i els Lacs en Busto tenien la data ocupada. El que sí que això vaig fer vindre els Lacs en Busto amb un altre nom a tocar el Patxenen.
Tota la formació?
Tota la formació. I clar, quan la gent se'n va enterar, bueno, allò va ser un rebombori impressionant.
Clar, l'aforament d'aquest local que dius
no és gaire gran. Però bueno, la gent del poble va gaudir d'un concert impressionant. Vam sopar al restaurant L'Esclat amb ells, els van portar a la ràdio, vull dir, molt bé, i no van cobrar més que el sopar i les cerveses, i s'ha acabat. Vam fer per un gest de... Bueno, de pesadesa meva, d'amistat, digue-li com vulguis.
Un detall.
No? Que... Un detall molt maco. Al cap d'un any del concert del Sopa a la Festa Major, l'Ajuntament ens ho va demanar, que ho tornéssim a muntar, i bueno, nosaltres, com que havia anat tan bé, vam apostar per uns altres grups. L'Ajuntament es va tancar en banda, no va voler apostar per un grup que, si tu vols, potser ells el veien com a radical, però nosaltres no l'hi trobàvem. Vam dir, bueno, el rock català ja està bé, però hi ha altra gent que vol altre tipus de música, que també pot estar bé, no? Vull dir, vam demanar-los per portar els Barricada. L'Ajuntament, hosti, peluts, no sé què, no sé quantos, i no, continuem... I bueno, al final vam fer vindre als bars, a Montserrat Llaràs, que era la cantant, una noia molt maca, i bueno, no va anar tot el bé que esperàvem, sincerament. No recordo si... Penso que hi havia uns taloners, però no recordo qui eren. Però, bueno, són anècdotes i coses que està bé també, no? L'Ajuntament va apostar-hi, però no suficientment, pel meu punt de vista, però tot és respectable.
Sí, de vegades això era una aposta segura, doncs, tornar a repetir amb un d'aquestos que té més anomenada, i vosaltres heu de dir, no, és que passem pantalla, sí. Busquem-ne un altre, no?
Nosaltres buscàvem algú més potent, no? Vull dir, perquè, a veure, Sopa de Cabra, havia tocat a 500.000 llocs al voltant, pers, no sé què, tothom, s'anava cremant ja tot això, més o menys, no? Eren capaços de tocar avui aquí, i la setmana següent tocaven a Montblanc, i omplien igualment, però ja s'anava...
Que de fet, també la pots entendre, l'actitud de l'Ajuntament, ara amb la maduresa que ens dona ja el pas dels anys, no? Dius, escolta, que aquí aquesta gent ens portaran aquí algú més tranquil.
Però jo t'ho explicaré ara d'una altra manera. Al cap de 2 anys, aquest grup va vindre a tocar al Pavelló del Casal, perquè un pub de Montblanc, que jo també hi tenia molta relació, i vam apostar per ells i els vam fer vindre perquè el pub celebrava el seu aniversari, no recordo quants anys eren que de fundació d'aquell pub, no? Els vam fer vindre, amb un blanc tampoc els volien, i es van posar en contacte amb el Pavelló del Casal i es van fer vindre al Pavelló del Casal. El poble es va desbordar, va ser un èxit. molt bé, va anar molt bé. Jo estic molt content de totes aquestes històries.
Tornem a fer un tastet de música. Vinga, va, què ens proposes ara?
Ara anirem a una cosa una mica més moderna, perquè el meu ventall, com deia abans, és obert, no? A mi també m'agrada, en el seu moment, la música electrònica, quan van començar a sortir grups com The Cure o de la moguda més o menys semblant a aquesta, i un dels que em va marcar molt pel tipus de cançó que fan, la música que tenen, són els Depeche Mode, amb una cançó que es diu You Can't Get Enough.
I'm
just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough.
Bueno, hem fet un tastet d'algú més electrònic, no?
Sí, qui diu? Els Depeche Mode?
Depeche Mode, sí. Aquest també els vaig veure en directe, fa molts anys ja, per això. Sí, fa molts anys.
Tota aquesta moguda de coneixença de gent i tal et va portar a fer de manager?
Sí. Va ser un altre món que vaig tocar també, no? Diguem-ho així. Bueno, el fet de moure't en el món de la música i conèixer representants i grups i no sé què, doncs, clar, brinda moltes relacions i moltes oportunitats, no? I en aquell moment, aquí al poble, d'entre d'altres, hi havia un grupillo que potser tenia més inquietuds o destacava més, digue-li com vulguis. Jo recordo que en aquell moment també hi havia un altre grup aquí al poble que fins i tot va sortir TV3, que era els Carquis de Cova, vale? Però els que a mi me van vindre a demanar per si els volia ajudar a buscar bolos, els concerts, i van ser els entrebarres, no? I jo recordo que en principi vaig dir que no, i dic, bueno, pues, ja vindré a veure. Ells, pel seu compte, es van aconseguir un concert al pavelló del Casal.
Els Carquis de Cova i els entrebarres, hi havia gent, mateixa gent?
No, després... En primer moment no, però després el bateria dels Carquis de Cova, que és el Miquel, va ser el Miquel Fonoll, quan el bateria dels entrebarres va deixar el grup, el Miquel Fonoll va entrar a formar part del bateria dels entrebarres. I llavors m'ho van demanar, i ells, jo deia que no, i al final ells van aconseguir pel seu compte fer de taloners del Loquillo, va tocar aquí al pavelló del Casal, Loquillo. I vine, bueno, vaig anar a veure'ls. Jo no és que tinc un gran criteri musical, però dius, bueno, doncs hi anirem, i bueno, vaig veure que hi podia haver un potencial, que passa que en xavalets de 18 anys i 16 i 18 anys, que doncs no hi havia una claqueta, un ritme, un compàs, però bueno, hi havia ganes, no? I bueno, es van començar a moure, la veritat és que sí. I, bueno, jo n'estic també molt content dels anys que vaig estar amb ells. Ells vam gravar una maqueta, jo els vaig buscar l'estudi, que precisament qui va fer de tècnic de so va ser el Jesús Rovira, dels baixistes, els Rax en Busto, per l'amistat amb ell, li vaig demanar, ell tenia un estudi de gravació, i encara el té actualment, que ell viu, a part de la música, també té aquest estudi que grava molts grups musicals, i vam anar a casa seva, al Brandell, a gravar-ho. Ells ja n'havien fet una, primer, que la van pagar de la seva butxaca, aquesta segona també, i van anar a gravar a Barcelona, la primera maqueta que van fer, els Entrebarres. La segona jo els vaig buscar l'estudi, perquè els dèiem de tindre una carta de presentació, vam fer un dossier, però que més que algú que soni una mica més digne, no? I amb uns temes vam anar a gravar l'estudi d'Estiu Vestíbuli, el Vendrell, del Jesús Rovira, i bé, va anar força bé, vull dir, anàvem allà a ratos i anàvem gravant, no? I abans, a partir d'aquí, doncs, bueno, jo vaig començar a moure tecles dels contactes que podia tindre amb managers, representants de concerts o tal, i bueno, anàvem tocant a diversos llocs i vam aconseguir ser taloners de grups de bandera com els Barricada, els Leño, clar, els Entrebarres, hem de pensar que estic parlant de grups que són de rock dur, és el que feia la línia que portaven els Entrebarres, que és la música que a ells els agradava, no? Que els havia motivat.
Un CD ja tret?
Sí.
Aquest de les barres, sí. Hi ha una dona i asseguda...
És aquest. Sí. Aquest. Això és un fotomuntatge. Aquelles barres són de la cova de la Font Major. Aquella foto la vaig fer jo. I la dona aquella també és una dona que jo vaig fotografiar en un viatge que vaig fer a Turquia. Ai, a Tunísia, perdó. És una dona d'aquell país.
Home, mocador al cap, d'aquelles dones. Sí, sí.
Pot ser una dona... Doncs, aquelles fotos és un fotomuntatge que va fer el Fèlix, que en sap molt del tema d'ordinadors i això, va fer aquell fotomuntatge basant-nos en aquestes dues fotos que jo vaig fer.
Que tenim res aquí, del que hem seleccionat de l'entrada.
Sí, sí, és de la, sí, precisament és un concert en directe, per donar una mica el so.
Avisem, sí. Doncs, que és rock dur.
Sí, sí, sí.
Una palabra te hace sentir el sudor del misterio de unos ojos que hacen entrar en razón. Para sueños que arrepado no olvides sillar a tu oración. Separada esas cuatro almas.
Bueno, bueno. Potser el registrament aquest és en directe, no?
Sí, això és un concert que es va... Si no m'erro, és un concert que es va fer a Cambrils. Que...
Però la línia és aquesta.
Sí, sí.
La línia és aquesta, no?
Aquí hi ha un ritme frenètic, vull dir, no hi ha claqueta, no està compassat, cosa que ara, si algú va tindre ocasió de veure'ls en directe a la Festa Major de fa 2 anys, que commemoraven els anys del grup, i vam parlar-nos-ho i per poder tornar i fer-ho, doncs s'havien gravat els temes, s'havien assajat els temes al ritme de claqueta, que es diu, no? I molt més ben tocats.
Perquè aquí hi ha els dos germans Gallardo.
Sí, el cantant era en David, aquest concert que sentim ara no hi ha els dos germans Gallardo. La formació d'Entre Barris inicial va ser en David Gallardo cantant, Fèlix Torre guitarra, i el David també era guitarra, llavors el Carlos López, que descansi en pau, era el baixista, i el primer bateria va ser el Jordi Pinyol. ¿Vale? Mm. Després la segona formació...
Que devia ser aquesta, que devia actuar...
Sí, però després hi va haver un canvi de bateria, que va ser quan el Miquel Fonoll, els Carques ja no tocaven, i els Entrebars pues, van agafant el Miquel Fonoll, i l'última formació, que és la que vam veure a la Festa Major, el Carlos López, que vivia a Madrid, ja no estava prou bé de salut, se li va demanar que baixés a tocar, però va excusar la seva presència i es va agafar de baixista el germà petit del David, l'Òscar Gallardo. I la veritat és que molt bé, estem molt contents. Ara s'està treballant amb tot això.
De recuperar...
Cada dimecres estan assajant amb temes nous, estan encapçats en fer un CD nou de tornar-hi a la carretera, que per dir-ho d'alguna manera, dic, bueno, tu, dic, vale.
Bueno, però
jo
també
encantat.
Hi ha una maduresa ara.
Sí, també, molt. Antoni, perquè, ha hagut un canvi molt seriós.
Perquè aquí eren uns xavalets jovenets i ara, doncs, no sé, perquè aquí
No, s'ha agafat un nivell musical molt més bèstia, no? Vull dir... S'ha perfeccionat tot molt més.
Perquè n'hi ha un que toca amb els Moncao, d'aquestos del Gallardo, qui és el David? L'Òscar. Confonc.
L'Òscar.
És que és un encant sentir que era guitarra, com la fa sonar.
L'Òscar, jo diria que és multi-instrumentista, no? Vull dir, la veus tocar el baix i en sap, veus tocar la guitarra. La bateria no l'he vist mai, però és una persona donada molt a la música.
No vol venir aquí al programa. Més que l'he proposat.
Ves-ho provant. Per tu no has de perdre mai l'esperança, Antonio. Ja està.
Bueno, què fem? Posem una miqueta de música més? O... És que hi ha moltes coses per parlar.
Bueno, cada cosa del tinte per un altre dia, si tu vols també.
Perquè hi ha l'etapa argentina teva.
Sí, també vaig estar visquent una temporada i amb la música també vaig connectar bastant. I vaig experimentar amb concerts en directe. No vaig fer el que havia fet aquí. Perdó, sí que vaig fer ràdio allà. Vaig fer una col·laboració amb una ràdio.
Perquè l'estada no va ser d'unes vacances, sinó
no,
que va ser una estada llarga.
I vaig ser quasi un any, sí, 6 mesos i pico, sí, una temporada llarga. Amb la meva actual companya, per una qüestió de feina d'ella, doncs jo vaig marxar allà amb ella i, bueno, vam gaudir d'aquell país tan encantador, que el recomano qui pugui. I a part, musicalment també és impressionant. A mi, bueno, tinc molt bons records i bueno, ja no tan sols de la música sinó de tot, no? De tot. Vols posem un altre tema? O...
Vinga, sí.
Tindrem temps? És que no sé quin agafar, Antonio, me fas aquí... Vinga, va, una persona que també m'agrada molt, parlant de multi-instrumentistes com és el Gallardo, l'Òscar i el David, que també són molt bons, el Lenny Kravitz, va.
We'll be right back.
És, sóc egoista, he sentit de parlar. Explica això que ens anaves dient de...
De l'estada
de l'Argentina. Bueno,
nosaltres vam anar a viure amb la meva actual parella a Sant Carlos de Bariloche, que és a l'entrada de la Patagònia, no? És una ciutat molt gran i molt turística, no? Vull dir, i la veritat és que bueno, el ventall de possibilitats del poble, jo musicalment no em movia, però va sortir un dia de casualitat una relació amb un personatge que feia ràdio, i era un personatge entranyable, que tenia 10 anys més que jo, però era una bellíssima persona, i és, vull pensar que encara ho és. M'han tingut el contacte, però de fa 2 anys que no en sé res d'ell, no sé pas si deu haver passat. I quan jo li vaig explicar que jo havia fet ràdio aquí a Catalunya, ell se li va encendre el llum. Podíamos montar algo, vos y yo juntos, parlen així, vos y yo juntos. Yo, no, el Fevite, no, yo no, para, yo no me veo acá haciendo radio otra vez, para, no, sí, vení, me fe, vení. Jo li deia, no. I al final dic, amigo Matías, vos pensar en algo y lo armamos. Y me viene y me lo cuenta, ¿viste? I em va posar en un compromís i va, cap de 2 dies vaig i torno i li explico, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a explicar que yo nos conocimos de casualidad, tú viniste de vacaciones, vamos a hacer un programa ficticio. Vamos a vender una moto a la gente. I el tema era que ens vam conèixer casualitat, ell venia a Barcelona i jo estava en un programa a Ràdio Barcelona. ¿Vale? Uh-huh. I fèiem l'emissió via satèl·lit pels oients d'Argentina. Tu imagina't, Antonio, la paranoia que portava, i no havíem menjat ni cap bolet ni havíem fumat cap aroma de Montserrat. I bueno, va ser així, va ser boníssim. Vam fer veure jo el conductor del programa, tenia molta amistat, i ell era el meu convidat, que venia a Catalunya. El director de l'emissora es va presentar allà, i, perquè no s'ho creia, d'on està? Es pensava que de veritat que se n'havia anat el tio que ell a fer programa a Barcelona. Molt bé. Llavors, clar, vam tractar temes polítics, fèiem via internet, vam buscar el temps que feia Catalunya, vull dir, molt bé, llavors posàvem cançons que sonaven, evidentment, a Catalunya en aquell moment, el moment que hi havia polític, vam parlar una mica en una conversa dispersa, no? Jo també, doncs, com havia vist Catalunya, bueno, però molt bé, va estar molt bé. Tinc gravat aquest programa, també, el vaig gravar, jo ho gravo tot, ho guardo tot, però vam riure un bon rato, i vam dir, viste, lo tenemos que repetir otro día, no, para, ya lo voy a colar, yo, ya no lo voy a colar, otra vez el rollo este, la gente lo sé, lo vas a colar 2 veces, la mentida esta, no? I bueno, però no, molt bé, va ser fantàstic, i llavors, gràcies a aquest contacte vaig aconseguir també conèixer grups d'allà, del país, no? Que musicalment ja senties la ràdio, i bueno, un que tinc, que encara avui en dia, he anat a veure'l 3 cops aquest tio, no, 4, Antonio, penso que 4, més que els Pink Floyd, que els Pink Floyd els he vist 3 vegades. És en Kevin Johansen, és un músic
que el tenim aquí.
Sí, pot buscar si no l'han posat, no l'hi han dit, però si
el Jofre és eficient.
Kevin Johansen, K, ja l'ha trobat, el posa la que et sembli. Pues aquest xicó l'hem vist a Barcelona, i al Fòrum també el vam veure la primera vegada que va vindre aquí, i bueno, és molt bon compositor, i descendent d'Argentina i Canadà, i el tio viu a cavall dels dos llocs, no? I el tio és un músic tan instrumentista com vocalment, és molt bo, a mi m'encanta aquest tio.
Sí, el tenim.
Las cosas no andaban bien, nada me salía, mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par, se me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal
tristeza. Tengo trabajo y mucha estabilidad.
L'amic Kevin Johansen, que van tindre la sort de conèixer-lo també en privat, amb els camerinos a la sala Apolo.
Què dius? Que,
No em vull errar, Antonio, però em sembla que està tocant avui en directe també a la sala Apolo aquesta nit.
Ostres.
Per cinquena vegada, o no sé quantes vegades ja ha vingut. Jo el recomano. Alguna vegada s'ha acompanyat dels famosos lutiers.
Ostres.
I té un espectacle en directe preciós, perquè moltes vegades s'ha acompanyat d'un dibuixant, no em sortirà el nom, que il·lustra les cançons que ell va fent en directe.
Explica'ns això,
sí. I ho reflecten a una gran pantalla al darrere.
O sigui, deu ser una pantalla il·luminada, un paper...
Sí, sobre taula, ell va dibuixant el que està cantant el Kevin i ho veus ampliat a la pantalla gegant, no? I cada cop que acaba amb una cartolina gegant, doncs les llança al públic. La gent s'hi tira com a bojos a buscar això. Perquè, a més a més, un dibuixant famós també argentí. Hòstia, me'n recordo el nom. Però és molt maco de veure.
O sigui, s'acompanya de tot un xou.
Sí, sí, sí.
O sigui, que va amb un grup, té un
sí,
grup.
Sí, té un grupillo.
I diuen, ocasionalment, dius, amb els lutiers.
Jo una vegada em penso que tocava amb els lutiers. Sí.
Memorable.
I, bueno, ha compartit escenari amb gent també molt, molt gran d'Argentina. Potser sí.
El deixes ara, el Jofre ens diu
sí,
que...
Sí, ens apunten, sí.
Liniers?
Sí, vas bé. Podries,
el dibuixant aquest que estàvem fent esment.
Té, realment no em sortia el nom. Molt bé, gràcies. Bueno, jo l'he vist en altres concerts, però no en directe, amb el Leon Gieco, que és un gran cantant també argentí, la Mercedes Heredia... No, sou Heredia? Em penso que va morir l'any passat o fa dos anys. Vull dir, molt, molt bé, molt bé. És un gran record que també tinc d'aquella època.
Et vas enriquir
sí,
molt.
Sí, i en pla més contundent també vaig poder conèixer els Redonditos de Ricota. Allò és contundent. Tinc un disc també que me'l vaig portar cap aquí, que és un disc de portades de vellut. És preciós aquell disc. I, bueno, col·lecciono també discos. En tinc una bona col·lecció també. Havíem anat fins i tot, ara torno enrere, a buscar discos a Anglaterra. Vam anar de vacances a Anglaterra, però també amb la intenció de comprar discos, que és la primera que arribava molta de la música abans, Antonio. I recordo haver anat a comprar allà amb l'amic Pere Gámez, amb el Paco del Xen, un pobre, i amb el Toni Sàbat. Unes vacances van passar per Anglaterra i vam carregar de discos també, perquè era, bueno, el nostre món, no? Diguem-ho així. Molt bons records de tot plegat. Sí.
Ha canviat molt ara, sona, però, clar, en aquell moment els discos eren una cosa física,
sí,
era una
molt,
cosa
molt, sí,
material
sí, sí.
Que es tenia que comprar, no?
Amb
LPs o...
Sí. Avui és un valor impressionant, qui té la sort de poc a poc poder anar a adquirir, com tu, penso que també, una discografia ampla, una vinacoteca que es diu, no?
De vinils.
De vinils.
No, però bàsicament és lo que la riquesa que t'aporta la música.
Sí.
A través de la música has d'anar adquirint, coneixent
molt, molt,
gent, coneixent, no sé, informant-te, adquirint coneixements.
Jo em remeto al que he dit en principi, no? Si no hagués tingut la sort de poder haver anat en aquella primera reunió que es va fer aquí baix a la parròquia, a la sala parroquial,
sí,
possiblement tot això que estem parlant
no,
em va donar l'oportunitat aquesta, no? D'aquell moment va entrar una curiositat i la música i tot el que m'ha brindat de conèixer tota aquesta gent que abans he parlat i moltes més coses que queden dintre el tinter encara.
Recordo aquesta reunió, no? Que era tota una sèrie de gent que tenia ganes de fer coses.
Bueno, tu saps més que jo, perquè per la diferència d'edat d'on venien. Hi havia hagut una revista,
sí,
que hi havia un moviment, i la ràdio era un mitjà que brindava moltes més oportunitats que no pas un foli, no?
Fer una revista és una tasca més individual, no?
Sí, llavors,
he fet l'article per tu aquí, que també podria ser fer ràdio, no? De cadascú fa el seu programa, però no,
No, i la revista, segons l'àmbit que ho distribueixen, no arriba tan lluny a vegades, no? I costa molt més. Les ones de la ràdio, bueno...
Però en el començament dèiem, si l'escolten la gent, doncs benvingut sigui, no? Perquè és la seva funció de que hi hagi... Es queda poc temps, no? Però el fet de conviure, de conèixer, d'aglutinar gent, ja era una gran cosa fer ràdio.
Molt, molt gran, una experiència molt bona, i els entrebancs que sortien, jo recordo programes memorables com el Tastaulletes o d'altres que me'n recordo una anècdota també molt bona. Quan va entrar en vigència l'IVA, el famós IVA, es va fer un programa fictici, vale? I va haver una trucada en directe
Em sembla que és això de ma germà, no? Que ho va fer, ningú, va portar tres madrilenys.
Un era família vostra, ningú s'ofendrà, i penso que ningú s'ha d'ofendre, perquè tot era un programa en plan una mica irònic, i va trucar el senyor Joan Cobo, tot preocupat per això de l'IVA, i més gent. Jo me'n recordo estar al darrere de la peixera, rient, perquè allò era impossible. Dius, hòstia mare...
Però és que era creïble la manera que ho feien, no?
Tot això enriqueix moltíssim, Antoni. Moltíssim.
Recordem que era el dia dels innocents, aquest programa,
sí,
també.
Entrava perfectament.
I bueno,
no volíem fer mal a ningú, però va crear un bon rebombori. Aquestes coses i d'altres.
Bueno, l'Orson Welles també va crear un rebombori encara molt més gros amb la Guerra dels Mons. Vull dir que cadascú s'ho fa...
És tota la raó del món.
Escolta, Matías, molt bé, i vostè? Vinga,
jo m'ho he passat molt bé. Estaríem més rato en tenir queden moltes coses. Escolta, però estic molt content que m'hàgiu convidat.
Nosaltres també estem molt contents de sentir. Escolta, posem una peça de música. Vinga, i ens acomiadem. I t'agraïm molt la teva visita i de sentir totes aquestes coses. No hi ha si res del que tens d'aquestes cintes gravades.
Ho guardo tot i espero que algun dia pogués posar d'acord i poder-ho cedir al fons de la emissora. També em fa molta il·lusió que això no es perdi.
De compartir-ho, aquest tros d'història.
Totalment.
Com ens acomiadem?
Mira, anem a una cosa pels temps que corren, amb un compositor, un cantautor, més ben dit que compositor, que és el Luis Pastor, que és un personatge que també admiro, i està una mica en la línia que hem escoltat abans del Kevin Johansen. És un senyor estremenc que jo sempre l'he mirat i l'he seguit bastant. I la cançó que vull posar és una cançó que crec que és adient pels temps que estan corrent, tot amb aquest motiu de polític, de la independència i tot això que ara no en farem nosaltres de política. La cançó es diu Los Hijos d'Espanya.
Doncs fins diumenge que ve, i moltes gràcies, Jofre Majoral, la part tècnica, moltes gràcies, i els oients també, moltes gràcies.
Moltes gràcies, adeu.
Vencido de hambre, herido de alma, enfermo de miedo, muerto de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos, muda garganta, restos del naufragio de la roja España. Fascismo más.